Vallès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Mai sol a casa, tu ets sempre allà, a prop meu, per parlar-me. 324, ets com ma mare, disposat explicar-m'ho tot una altra vegada. Àngel de la guarda, dolça companyia, no em deixis sol. Ni de nit ni de dia, que ja em va un altre cop.
Amb la iaia i aquest 324 arribem a les 10 i 9 minuts del matí. Són temps difícils per al petit comerç. Per sobreviure, una de les estratègies que els establiments de proximitat apliquen és sumar esforços a través d'iniciatives compartides i d'agrupar-se en entitats. A Comerç del Foix, associació implantada Santa Margarida i els Monjos, així ho entenen, i per això acaben de signar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Olèrdola. Raimon de Cara, de Canal 20, ha parlat amb tres dels protagonistes d'aquest acord: el president de Comerç del Foix, Alfons Oliva, el dinamitzador de l'entitat, Joan Antoni Calaf, i l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez.
Ens hem de referir a un acord, un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olèrdola i l'Associació Comerç del Foix. Perquè ens puguin situar tots els detalls d'aquest acord de col·laboració, conversem amb el mateix president de l'Associació Comerç del Foix, l'Alfons Oliva. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Amb el dinamitzador de l'entitat, de l'associació, en Joan Antoni Calaf. Molt bon dia, Joan Antoni, i amb el mateix alcalde d'Olèrdola, Luca Ramírez.
Molt bon dia.
Primer ens agradaria, doncs, que el mateix alcalde ens situés una mica el propòsit d'aquest acord de col·laboració. Per què Olèrdola s'adreix a una associació que fins ara agrupava establiments d'un municipi de Santa Margarida dels Monjos?
Bueno, ens adherim, doncs, perquè hi ha nascut, no, la inquietud o les ganes de comerços del municipi a poder interessar-se o s'han interessat en el que és el comerç del Foix i poder estar dintre del comerç, no? Bueno, dèiem el comerç del Foix, doncs ja tenim una relació, això d'alguna manera doncs, també facilitava el fet de que els comerços doncs, doncs, tinguessin aquesta preocupació, aquestes ganes de poder-se adherir i formar part d'un grup. I bueno, hem mantingut doncs, diferents relacions amb tots els comerços, però ens doncs, preguntant doncs, l'interès no, que tenen en poder-se adherir. I bueno, doncs, hi ha hagut bona resposta per part de molts comerços, de sentir aquest caliu d'estar dintre d'una associació, i bueno, hem volgut ampliar aquesta xarxa no, del comerç del Foix que té situada als Monjos, a extrapolar-la una mica més enllà, i bueno, com els Santa Margarida, els Monjos i l'Erdo estem tan a prop, doncs pensem que pot ser un bon vincle a l'estar treballar conjuntament.
I per comerç del Foix, parlem amb el seu president, què suposa doncs, tenir aquest vincle, aquesta incorporació d'Olèrdola? En principi és un bon indicador perquè significa créixer en un context molt, molt complicat, dificilíssim, sense precedents.
Sí, ja ho dius tu, és créixer, és ser més en el context que vivim, inclús abans d'aquest any 2020, doncs ja això ja no és una cosa d'aquest any, sinó que ja ve d'abans. I que la tendència amb el tema del comerç local doncs sabem que contra més siguem més fàcil serà perquè ho veiem, no? Per poder competir amb, ja no només amb Amazon, amb centres comercials, amb el comerç petit ara mateix individualment ho té complicat, per no dir impossible. Llavors això ho tenim clar des del comerç del Foix des de fa molt de temps, i tot el que sigui ampliar i augmentar la xarxa i poder augmentar l'àrea de promoció doncs serà molt beneficiós per tots.
Uh-huh. Actualment quants establiments agrupa el comerç del Foix?
En aquests moments són 82 establiments, que equivaleix més o menys a prop d'un 76-77% de tots els establiments comercials i de serveis de Santa Maria dels Monjos.
Mm. Sí. Ens ho va explicar en Joan Antoni Calaf. També li volem preguntar els termes d'aquest acord. Entenem doncs, que hi ha una aportació, suposo que econòmica, una aportació de l'Ajuntament d'Olèrdola a l'entitat, i a canvi l'entitat ofereix uns serveis al municipi o de manera concreta als establiments d'Olèrdola que es puguin adherir. Ens explica els continguts d'aquest acord.
El començament, diguéssim, de tot això és el que ha comentat abans el Lucas, vull dir que aquest serà el sisè any que vam començar amb la campanya del Compra a Prop, i vam veure doncs, que hi havia un interès doncs, per part d'alguns companys. Nosaltres, per la nostra part, a través de la nostra associació, el que creiem que seria molt important fer una àrea de promoció econòmica aprofitant el parc del Foix, perquè en puestos amb poca densitat comercial, o penso que s'ha treballat conjuntament turisme, comerç, esports i cultura, o ho tenim molt magre per fer les coses perquè hi ha pocs recursos i només cal veure encara, a més, en aquests moments de pandèmia tot el que hi ha. Nosaltres el que volem i el que oferim als nostres associats és tota una sèrie d'avantatges. Nosaltres creem, per la nostra part, pròpies nostres de l'associació, fem 3-4 campanyes promocionals a l'any. Una d'elles és molt coneguda, que és la Mega Panera del Comerç del Foix, que són, aquest últim any van ser 4.500 euros en premis, vull dir, per ser un poble de tamany petit, vull dir, penso que els nostres comerciants fan tot lo possible. A part, pues, treballem també conjuntament amb els diferents, bueno, ara en aquests moments seran més diferents, perquè fins ara ha sigut amb l'Ajuntament dels Monjos, que fem campanyes conjuntes. Nosaltres col·laborem a tot el que és l'associació, posem tota la nostra, tot el que és l'associació col·laborant amb l'Ajuntament, i esperem fer el mateix aquí a Olèrdola. Ja t'ho dic, a part d'aquestes 3-4 campanyes pròpies nosaltres, allà als Monjos en fem 3 o 4 més en col·laboració amb l'Ajuntament, com pot ser doncs, la Fira de Nadal, com pot ser per exemple l'encesa de llums, com pot ser campanyes de temes socials com el tema anar en contra de la violència masclista, el tema ara que ho vam fer, que va ser en diversos ajuntaments, que és el tracte també, el tema aquest de funció social que té el comerç en postos petits per ajudar a veure la problemàtica que té la gent gran, que penso que no s'ha d'oblidar, sobretot, aquesta funció social que té el comerç, i principalment el comerç de proximitat en petits nuclis, la veritat. Sí, sí. Tot això és el que volem oferir, i a part, per nosaltres ara, la nostra idea estrella o punt estrella que tenim, que és el preparar l'aplicació de mòbil. Tenim preparada una aplicació de mòbil que ja la vam començar una setmana abans del Covid, però per desgràcia la vam haver de tancar durant el temps del Covid, i ara l'hem tornat a començar el dia 7 de setembre, i és una targeta de fidelització i una aplicació de mòbil això el que volem és que doni als nostres comerciants la possibilitat d'estar tot aquest tracte que tenen ells tant de tu a tu, el puguin continuar tenint en cas de que pugui passar qualsevol altre tema, que esperem que no toquem fusta, però hem d'estar preparats, perquè tot aquest tema primer ajudarà la gent a fidelitzar amb els seus establiments de confiança, i després els nostres establiments els ajudarà a promocionar més directament els seus productes, perquè tenim uns grans problemes, doncs, amb tot el que és la gran superfície comercial, i sobretot tot un sector del comerç, amb el tema d'Amazon, que és una de les coses que estem treballant a conjunt en diverses associacions més, perquè trobem que és una competència desleal, diguéssim. Que per això ja és una altra història.
I en el cas d'Olèrdola, un establiment que es vulgui adherir a Comerç del Foix, que és el que ha de fer? S'adreça directament a l'entitat o es canalitza a través de l'Ajuntament? Que ha de fer una botiga del municipi que vulgui, doncs, adherir-se a aquestes iniciatives,
doncs,
que ara s'explicaven?
En principi jo ja estic passant per cada un dels establiments comercials, una per explicar aquesta campanya conjunta. Aquesta campanya no fa falta adherir-se a Comerç del Foix, perquè ja t'ho dic, fa 6 anys que l'estem fent, i és completament gratuïta. L'únic que es demana, i que és voluntari, és que si algú vol donar un obsequi, llavors, doncs, es fa al final de la campanya. L'any passat van fer, doncs, quasi un sorteig de quasi 80 obsequis que van donar als 140 establiments que es van adherir. Vull dir que tenint en compte que alguns, doncs, són temes, doncs, com gestories o coses d'aquestes, doncs, també és normal que n'hi hagi això. Però estem molt contents de com està funcionant. Inclús aquesta campanya jo l'estic acabant de tancar ara, i per desgràcia, doncs, sí, ha hagut algun establiment que han tancat o estan en condicions molt precàries, però penso que farem una campanya amb uns 140 establiments, i penso que en un nivell alt de participació. Sí, sí.
Abans ho apuntava en Joan Antoni, entenem que des de la pròpia presidència de l'entitat i des del municipi, en aquest cas a Olèrdola, agrupar-se no deixa de ser una estratègia de fer front a amenaces que té el Petit Comerç, com per exemple aquesta competència deslleial que explicava, de grans operadors com Amazon. És a dir, cadascú, mantenint la seva singularitat, doncs, ha de fer-ho compatible amb estratègies de treball conjunt, de treball associatiu compartit. A per aquí la cosa, des del municipi, des d'entitats, sí, com Comerç del Foix.
Sí, com dèiem abans, el Joan, o totes les converses que hem tingut, i una mica amb foros que estem tenint amb altres associacions, això ho tenim molt clar. O sigui, una mica el discurs, i que la realitat ens està donant la raó amb el temps, és que individualment el comerç local ho té molt, molt complicat. Llavors, si som 50, millor que si som 30, i si som cada comerç que s'adhereixi, doncs el temps veurà que és beneficiós per ell, perquè el que deia el Joan, no hi ha recursos individualment, i ara arribar al consumidor, doncs el consumidor requereix un tipus d'oferta o de comunicació que individualment és molt complicat. Tenim un tipus de comerç que sabem el que és. Llavors, ara, si hem de competir amb segons qui, doncs l'única manera és a través d'associacions, d'agrupar-nos i de fer coses conjuntes i de crear una àrea molt més gran del que pugui fer un comerç individualment.
L'avantatge de l'associació és que els costos que cada comerciant li podria arribar a fer-se una aplicació per ell o digitalitzar-se, nosaltres, doncs, bueno, la nostra quota en aquests moments, gràcies a l'ajuda de les administracions, com és el Consorci, com és Diputació i com són els ajuntaments, doncs nosaltres amb una quota de 15 euros al mes podem arribar a fer el que podem arribar a fer, oi? Que d'una altra manera, doncs, el cost per cada un dels establiments, això per alguns establiments seria inviable, per alguns altres que són més grans no, però la nostra idea és que els grans ens ajuden els petits i aquesta generositat d'aquests establiments nostres més ajudats per les administracions, pues, per això intentem i podem fer tot el que fem, diguéssim.
Alcalde, ho veu així, no? Cal sumar esforços, compartir estratègies, projectes...
Bueno, per això ens hem adherit, no? Vull dir, si cadascú anem a la nostra, al final tot es divideix, no acabem sumant, sinó que acabem restant, i més en una situació com pot ser el Penedès, no? Que dèiem que doncs, està la densitat de comerç, doncs està molt dispersada. Doncs en aquest aspecte sempre és bo poder tenir, doncs, una associació com a referència, que tothom pugui doncs formar part, contra més gent millor. Jo crec que al final hem de sumar i el fet d'estar, jo crec que, bueno, molts veïns d'aquí a Olèrdola fan molta vida comercial als Monjos, no? Llavors això també és un dels aspectes que al final acabes pensant, bueno, doncs si ens adherim, molt millor, no? I els diumenges, per exemple, el mercat està ple, si vas, doncs hi ha molta gent d'Olèrdola. Bueno, al final hi ha un vincle, ens agradi, no? Llavors, bueno, sí, creiem bé la filosofia, no? Creiem si ens ajuntem i fem les coses conjuntament, doncs millor ser 60 que no pas 30, perquè al final tots ens sortirà més econòmic, sempre tindrem més recursos, sempre tindrem, pues, més projectes o projectes més engrescadors, i això és el que ens farà, pues, en aquest cas, el petit comerç poder-nos mantenir.
Si no s'ha creat una pròpia entitat del municipi és que no se li veia massa sentit, no?, de crear una pròpia comerç d'Olèrdola existint aquesta dinàmica del comerç del Foix.
Sí, el cert és que aquesta proposta del comerç d'Olèrdola també és un plantejament que ha estat sobre la taula. Però veient com estan anant les coses, com s'està treballant, és... La millor opció al final és sumar, no? I veiem que hi ha campanyes que funcionen molt bé, hi ha un vincle i una relació, considero important, de la part d'Olèrdola amb Santa Margarida i els Monjos en aquest cas, i bueno, jo crec que tot això ha sigut com, bueno, tot un cúmul d'ingredients que han fet que, bueno, el fet d'adherir-nos al comerç del Foix, intentar fer la proposta i poder fer aquest conveni al comerç del Foix, bé, perquè, bueno, inicialment ja tenim una campanya que fem conjuntament, que és el Compra a Prop, que, bueno, hi ha molts establiments que hi col·laboren, i hem volgut anar una mica més enllà, no?, i fer un pas. I aquest pas, pues, bueno, era adherir-nos al comerç per poder dinamitzar, per poder fer més campanyes, per poder treballar més amb el comerç, no? Independentment del Compra a Prop i independentment, doncs, també de si els comerços, doncs, bueno, s'adhereixen. La idea és que tothom es pugui adherir. Es va fer, doncs, una prèvia en la qual, pues, es va anar, doncs, pels comerços explicant, no, quina és la finalitat del comerç del Foix. A partir d'aquí, pues, va haver-hi una sèrie de comerços que de seguida, doncs, hi van voler, doncs fer-se soci. N'hi ha d'altres que no. Bueno, tot és, ara aniran veient, doncs, com tot evoluciona, com tot avança. Crec que s'acabaran, doncs, fent socis molts comerços, creiem que és positiu. A més, neix, no?, d'una mica la preocupació d'estar sols aquí al municipi, de que veuen que s'estan quedant, doncs, sense ajuda. I bueno, el fet de que hi hagi una associació, bueno, hi ha gent que li va interessar doncs, poder preguntar, no?, com funcionaven, com anaven, si hi havia possibilitat de fer-se soci o no. Per què? Perquè al final el que acaben creant és un grup, acaben creant Caliu, acaben entre ells, doncs, haver-hi traspàs d'informació, i això és important, no? Hi ha empreses, vull dir, hi ha empreses importants d'aquí del municipi que han donat aquest recolzament a l'associació, i, bueno, i són empreses que han crescut sent ben petites, no? I, bueno, això jo creiem que és important també com a punt de referència per altres comerços, que encara que no hagin de créixer més, però sí tenir un recolzament amb tot això. I l'important al final és dinamitzar. Crec que hem de, el comerç local al final bueno, també ens dona vida, no? I llavors, doncs, bueno, hem d'intentar entre tots, doncs, poder col·laborar.
Deixem aquest missatge a Lucas Ramírez, alcalde d'Olèrdola. Gràcies per explicar-ho. Alfons Oliva, president de l'associació Comerç del Foix, també gràcies per ser avui amb nosaltres. I Joan Antoni Calaf, dinamitzador de l'associació Comerç del Foix, també gràcies per explicar-ho. Fins la propera, que vagi molt bé.
Tres minuts i arribarem a 2:15, molt i molt ben acompanyades amb Jarabe de Palo i Eso que tu me das. A 2:15, notícies, i després seguim parlant de gossos, de la por en els peluts.
T'estaré sempre agradecido, así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor. Me ha dado la vida por todo lo que recibí. Estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim a les notícies del Penedès en xarxa algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, anuncia una nova cimera del Cava. En té més detalls, Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va visitar ahir la 24a edició del Cavatàs, la mostra de cava i gastronomia que se celebrava a Sant Sadurní. Un marc idoni on va voler donar recolzament al sector, destacant la feina feta en el darrer any, amb la creació d'un pla de xoc per sobreposar-se a les adversitats del darrer any, sobretot el míldiu i la Covid. La consellera va aprofitar la cita per anunciar una nova cimera del Cava, una vegada finalitzada la barema d'enguany.
I ja avanço que possiblement quan acabi la barema arreu, entendre'ns, farem i convocarem una nova cimera per fer una anàlisi exhaustiva de tot plegat i en fi, i seguir caminant per prou d'aquest moment.
La visita de Jordà també va comptar amb la presència, d'entre altres, del director de l'INCAVI, Salvador Puig.
Canviem de qüestió. La Generalitat intervé la residència de Segur de Calafell, on hi ha hagut un brot de Covid-19 amb 82 positius. Lourdes Meronyo, Domènec Ràdio, bon dia.
Bon dia. La Generalitat ha intervingut la residència Calafell Parc de Segur de Calafell, on els darrers dies s'han registrat un brot de Covid-19 amb 82 casos. La Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Salut han assignat provisionalment la gestió del centre a la Fundació Privada Sociosanitària i Social Santa Tecla. L'objectiu, apunta el govern en un comunicat, és fer un pla d'actuació que garanteixi la viabilitat tècnica de la residència tant en aspectes sanitaris com en socials, organitzatius i de gestió de qualitat a curt i mig termini. En paral·lel, el Departament d'Afers Socials ha obert un expedient sancionador a SEBI, l'entitat que gestionava la residència fins ara. Salut apunta que ha decidit intervenir al centre perquè els darrers informes han constatat que es troba en una situació excepcional que fa impossible complir les mesures decretades pel govern en relació a les residències de persones grans i centres sociosanitaris en el marc de la pandèmia.
D'altra banda, el casal d'avis de Moja prepara l'inici presencial de l'activitat de gimnàstica per a gent gran. Raimon de Cara, Canal 20, bon dia.
Bon dia. La situació sanitària obliga a introduir canvis en l'activitat i per això la gimnàstica no es farà al local del casal d'avis, que continua tancat al públic, sinó al local nou. El propòsit és començar les sessions el proper 14 d'octubre mantenint els dies d'activitat i els horaris, dilluns i dimecres d'11 a 12. Josep Castellví, vicepresident del casal d'avis de Moja, explica que hi ha ganes d'oferir activitats a la gent gran.
No ho fem al casal, que això també és important, perquè és clar, no és massa petit. Millor dit és que també l'Ajuntament tampoc no ens deixa obrir el casal. Per tant, nosaltres, com amb bona voluntat, el que volem és que la gent se torni a animar i surti de casa i vagi, que faci activitats.
Per garantir que existeix un mínim de participació en l'activitat, cal inscriure's el dimecres d'11 a 12 al mateix local. El preu s'ha reduït i caldrà pagar 20 euros per trimestre, a més de 10 euros anuals per l'assegurança obligatòria.
Acabem a Ràdio Vilafranca. La tercera edició del Festival Escena Penedès torna al casal del 9 al 12 d'octubre. El festival que marida grups amateurs de teatre amb el món del vi i el cava del Penedès ha topat enguany amb la Covid-19 i amb el míldiu. Malgrat tot, el casal de Vilafranca i la coordinadora de grups amateurs de teatre de l'Alt Penedès, la GATAP, aposten per seguir impulsant el festival. 4 dies, 4 grups de teatre, una masterclass i diversos cellers i bodegues del Penedès es trobaran i conviuran al Teatre Casal. El primer dia, el divendres 9 d'octubre, a les 9 del vespre, la Torre de les Gunyoles representarà allò que tal vegada s'esdevingué, de Joan Oliver. Dissabte 12, també a les 9, Criatures d'Urdal presentarà La revolució de les gallines, creació pròpia del grup. Diumenge 11 d'octubre, a les 7 de la tarda, Pirandó 84, de Vinyó 9, presentarà l'adaptació de l'obra políticament incorrecta de Rai Cuny.
Penedès en xarxa. Notícies.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Estem als inicis d'aquest mes d'octubre i encara tenim retrobades pendents al Penedès en xarxa, com la d'ara, com la d'avui. I és que avui torna, estrena temporada 2020-2021, la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, que continua a costat nostre i un cop al mes ens ajudarà amb els peluts. Neus, ben tornada.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Amb ganes d'aquesta retrobada i d'incorporar-te ja a l'equip i comptar amb tu un cop al mes. Estrenem temporada amb tu i ens proposes un tema, que és la por en els gossos.
Sí, sí.
No sé si tot el que hem viscut fa que estiguin més atemorits o és un tema que hi és sempre allà de fons, Covid a banda.
Sempre hi és, aquest tema, molt present en les meves consultes d'educació, però sí que és cert que últimament, després del confinament, he tingut força feina i he tingut diversos casos de gossos que van ser adoptats potser abans del confinament, no? Poc abans, i just ara l'entrant aquelles setmanes tan estranyes, doncs no es va poder treballar una socialització correcta tant si és un cadell com si és un gos adoptat de gossera, i passat tot aquest període de confinament m'ha trucat molta gent amb gossos amb problemes amb pors. Sí, sí, és cert.
Doncs, com dèiem, més enllà del coronavirus i del que hem viscut, d'aquest confinament, d'aquest desconfinament i d'aquesta nova anormalitat d'ara, sí, quin sol ser l'origen de la por en un gos?
Doncs depèn del cas, però perquè també s'ha de veure en l'edat en la que el gos adquireix la por, perquè quan tu adoptes un gos de la gossera, si ja és gran i té una por, és molt difícil saber-ne l'origen. A vegades a mi, per la seva conducta, puc tenir unes pistes de què pot haver passat en el seu passat, però a vegades és difícil, no? En gossos joves o gossos que ja estan a casa des de que són cadells, és com molt més fàcil detectar l'origen d'aquesta por. La por que podem tractar els educadors hi ha una por, diguéssim, que és, hi ha un component genètic important en algunes races. Aquesta, a vegades, doncs, els educadors la podem treballar, però aquest component genètic és, pot ser que et dificulti una miqueta més aquesta feina, no? Perquè és un origen que tu no pots, diguéssim, modificar de cap manera, no? Però en molts casos, si no hi ha aquest component genètic, doncs pot ser per una, per exemple, una mala socialització primerenca, que això és el que comentava abans, no? Que en molts casos en el confinament gent que havia adoptat cadells sí que s'han trobat en molts casos aquesta manca de socialització primerenca. Llavors què passa? Que quan el gos ja té 4 mesos o 5 mesos, sortir al món normal, entre cometes, amb molts més estímuls i això, doncs els hi genera moltes pors, perquè allò no ho han viscut. Han viscut una calma que era irreal. I això és, és que va molt lligat amb el període que hem passat de pandèmia,
Esclar,
m'he trobat uns quants casos d'aquest tipus.
Si no són cadells...
En altres casos, aquesta poca socialització primerenca, doncs també pot ser perquè no hagis fet prou activitat amb el gos per poder-lo socialitzar i que t'hi posis doncs en una edat quan el gos ja té 6, 7, 8 mesos, començar-li a mostrar coses noves o anar a llocs on hi ha molts més estímuls i el gos realment doncs comença a manifestar unes pors. Llavors és un origen aquest de la socialització inicial bastant comú i que s'ha de tenir molt en compte si adoptes un cadell, de com fer aquesta primera socialització perquè no tingui pors.
És important, doncs, Neus, si tenim un cadell, no quedar-nos a casa, no voler-lo protegir excessivament, sinó des de l'inici sortir i que conegui món, no?
Sí, però també s'ha de fer d'una manera molt progressiva, perquè a vegades també venen les pors, perquè no és que hi hagi hagut una poca socialització, sinó que ha sigut dolenta aquesta socialització, no? Uh-huh. Perquè de sobte aquell gos s'ha exposat, que també és un error molt comú, no? S'ha exposat a molts estímuls de cop, sent petit, no els ha pogut gestionar, i llavors això també li pot generar unes pors.
I vale. Més enllà d'aquesta mala o poca socialització primerenca, hi ha altres motius?
Sí, hi ha altres orígens. Per exemple, haver patit una mala experiència. I aquí doncs en tenim, bueno, totes les que et puguis imaginar, no? Des de que un dia quan el gos, no sé, també és jove, no? Doncs agafes l'escombra per escombrar i et cau el pal a sobre d'ell, per exemple, no? Doncs aquell gos ja pot tenir, per exemple, una por molt concreta a quan agafis l'escombra, no? O un gos que s'ha espantat a la muntanya un dia passejant perquè de sobte ha aparegut una bici o un grup de bicis, no? I el gos, bueno, el que veu és algú que ve directe cap a ell i a gran velocitat, no? I això són males experiències, no?, per ells, i llavors això després els hi pot, a partir d'aquesta experiència, els hi pot generar una por, i després parlarem una miqueta dels símptomes, no?, de com es mostren aquestes pors. Però de males experiències en pot haver moltes, no?, de molts tipus.
Inconscients, a vegades.
I tant, exacte. Sí, sí. De fet, el que t'he comentat ara fa un moment, el fet de dir, bueno, vull que el gos sigui sociable amb els nens, doncs anem a la porta d'un col·le. Doncs també pot ser una molt mala experiència per un gos i a partir d'aquí que manifesti una por amb una sèrie de conductes, no?
I encara trobaríem algun possible origen a aquesta por?
Sí, això ja és més a nivell més de casa. O sigui, a vegades quan hi ha un mal vincle entre el gos i l'humà que el té, diguéssim, o un mal maneig del material del passeig, pot fer que el gos també comenci a manifestar pors. El mal vincle doncs pot venir perquè, per exemple, un gos que se'l renya contínuament o que se li està posant límits contínuament. Aquest gos, al final, a part de que s'estressarà bastant, no es crearà un bon vincle amb el seu propietari i, a més, és possible que faci cas, però per por, no per un altre tipus de voler doncs, col·laborar amb tu, no? I el tema del maneig, també m'hi trobo molt en el maneig en el passeig del material de les corretges, els arnesos i tal. En molts casos, els gossos es porten amb molta tensió amb la corretja o amb el collar, no?, o a l'arnès, és igual on estigui lligat. Es porten amb molta tensió, es fan moltes tibades. I clar, això al gos li està contínuament donant com un estat d'atenció i alerta, no? I a partir d'aquí també es pot generar una por. O sigui que d'orígens en tenim uns quants.
Déu-n'hi-do, sí. Explica'ns ara una miqueta els símptomes perquè podem identificar que aquell comportament respon a una por, que darrere hi ha por per part de l'animal.
Sí, a vegades no s'identifica de bones a primeres perquè m'he trobat molta gent, no?, que el seu gos doncs reacciona malament cap a algun estímul, posant-se a bordar, posant-se així com agressiu, i s'interpreta com, ostres, el meu gos és com molt xulo, com molt busca bronques, com ¿vale? Va per aquí, no? El pensament que es té a vegades amb aquest tipus de reaccions. Uh-huh. I en el fons, quan jo els dic, no, això en el fons és por, i em diuen, no, no, si és molt valent, quan reacciona així és que es posa supervalent. No, un gos valent no reacciona davant de gairebé res. Reacciona, potser si se sent una miqueta incòmoda agafarà una distància o es quedarà així una miqueta quiet, o... però no reaccionarà mai amb una actitud agressiva. Un gos valent i un gos segur. Un gos que té una por o té una inseguretat també pot tenir la conducta de fugida, que això sí que a vegades sí que s'identifica més ràpid, no?, com a por, la conducta de fugida, de vull marxar d'aquí, no?, així amb cara d'espantat.
Sí.
Però aquesta conducta i la conducta de reaccionar agressivament o ensenyant dents, l'origen és el mateix, és la por. Llavors, això serien uns signes, no?, que de seguida doncs, els pots detectar en el teu gos i veure que l'estímul X li genera una por. A nivell corporal, un gos amb por doncs, es mostra molt més tens, ja se li veu, no?, que està molt més tens, el cap no acostuma a estar mirant cap al terra, perquè els gossos que van tranquils, el que el comentava abans, no?, que no tenen pors, que estan segurs, acostumen a anar amb el nas a terra i sense mirar a l'entorn, sense mirar massa, estar massa pendents del que els hi passa pel costat. Un gos amb por, a nivell corporal, és això, està amb la vista tota l'estona, amb l'oïda inclús, en els casos que tenen molta por, les orelles les tiren així cap endarrere i estan com molt enganxades al cap, però sobretot la vista. Un gos que està controlant contínuament l'entorn vol dir que té por, que està incòmode.
Tenim els símptomes, tenim la foto d'aquest gos amb por i explica'ns quines eines tenim des de l'educació canina, quin treball podem fer per pal·liar sí. o eliminar aquesta por.
Sí. Per exemple, com de pors, n'hi ha de molts, bueno, de molts tipus, a molts estímuls, diríem, no? Posaré un exemple així una miqueta més pràctic, que realment és un casos que me'n trobo molts, no?, que es repeteix aquest patró. Gossos, per exemple, que tenen reaccionen malament en un entorn urbà. En aquests gossos, a vegades el que ha passat, l'origen ha estat doncs, haver-los exposat de manera inadequada des d'un inici en entorns on hi ha molts estímuls i no els poden gestionar. No tenen suficient temps per calmar-se dintre d'aquell núvol d'estímuls tan gran, no? Llavors, què s'ha de fer amb gossos que tenen por a les zones urbanes? Treballar d'entrada en zones molt més tranquil·les, no vull dir anar a la muntanya, que anar a la muntanya és fantàstic i sempre que es pugui s'ha de fer amb el gos, però treballar en zones on hi hagi, per exemple, parcs amplis, zones obertes, on podem anar trobant estímuls, podem anar trobant nens, patinets, bicicletes, altres gossos, que normalment són els estímuls que generen reacció, no?, en aquests gossos que tenen por. I llocs on tinguem suficient espai com per poder moure'ns i agafar una distància. En aquest tipus de gossos sempre jo els propietaris els dic, no cal fugir corrents quan veus l'estímul que el gos li fa por. Simplement agafa una distància en la que el gos se senti còmode i que vagi observant que aquell estímul no és una amenaça cap a ell. Vale? Llavors, la distància i el temps, el fer una pausa, el tu mostrar-te calmat és molt important. Aquest treball és així molt a gran... El que estic dient és molt a grans trets, perquè hi ha molts, molts matisos, no? Però el fet de què hem de fer nosaltres en la situació en, el que, en la que el gos està nerviós, reactiu, amb por, és molt important. Nosaltres ens hem de mostrar, som el seu company, el portem lligat, ens hem de mostrar totalment calmats. Quan més nerviós està el gos, més calmats hem d'estar nosaltres. Si més no, fingir-ho, no? Intentar demostrar-ho.
Sí.
Perquè em trobo molt, i això realment dificulta la feina i no ajuda el gos, que en situacions d'aquestes, doncs, la tendència dels propietaris és arranyar o a donar ordres a aquell gos, que està molt nerviós i se li dona l'ordre de que segui, no? I, bueno, és aplicar més pressió i més tensió en un moment en què el gos el que necessita és una miqueta més de calma. Llavors aquí hem de fer com una, com més un acompanyament i dir-li, vinga, va, anem cap a una altra banda, mostrar-nos calmats, inclús dir-li algunes paraules dolces, com si estiguéssim a casa, no? I intentar calmar-lo i que amb la distància el gos ho vegi d'una altra manera, no? No és fàcil, eh?
Ja, ja.
És complicat.
És més fàcil de reconduir en un gos adult que en un cadell, o depèn de cada cas?
M'he trobat casos de tot, però realment en cadells o adolescents és més fàcil, perquè, clar, aquestes reaccions que tenen, no?, d'abordar, i llavors aquell estímul desapareix perquè una bici que marxi o un nen que se'n vagi caminant, o... ells també interpreten com que el seu lladruc produeix que aquell estímul marxi, no? Llavors es va com reforçant aquesta conducta. Quan més temps portem fent aquesta conducta i més el gos està convençut que allò li funciona, doncs clar, costarà més de reconduir. Llavors en gossos joves, en gossos, en cadells, diguéssim que canviar aquest hàbit pot ser bastant més fàcil, no? Si es fan bé les coses. Però no vol dir que no es desanimi ningú, que qualsevol gos a qualsevol edat es pot treballar, sempre.
Clar, i podem parlar d'un animal amb el qual sempre ens hem manejat bé i que de cop i volta, per A o per B, agafi por i respongui diferent, sí. I hàgim de treballar, no? No vol dir que inicialment ho vam fer bé, però li pot passar qualsevol cosa i agafar por.
Sí, en aquest cas seria l'origen que hem parlat al principi d'una mala experiència.
Esclar.
Uh-huh. I, per exemple, gossos que s'han comunicat bé sempre amb gossos, han estat bastant sociables amb gossos i tal, i de sobte un dia en un parc o a la muntanya han rebut un atac. Un atac bastant fort per part d'un o dos gossos, no? O tres, o els que sigui, no? Clar, aquests gossos, aquesta experiència els genera com una mena de trauma i poden estar un temps que no vulguin saber res d'altres gossos, o que inclús veuen un gos i ja reaccionen, i abans no ho feien, no?
Uh-huh.
Llavors sempre estem exposats a que passi alguna cosa i el gos de sobte agafi una por. El que passa que quan abans es treballi, abans es millorarà pel que deia abans, no?
Per tant, no ho ignorem, no fem veure que no passa res, sinó ens hi fixem i busquem ajuda si cal.
Exacte. En algun cas és possible que el gos, sense haver de demanar ajuda i tal, ho pugui gestionar. Aquí sí que potser parlem de gossos adults, que ja tenen una experiència darrere, no? Però en altres casos, si li sumem la por per la mala experiència, la nostra gestió que no és bona, etc., sí que es necessitaria una ajuda professional per canviar una miqueta les pautes i començar de nou, diguéssim, no?
Com sempre, és un plaer escoltar la Neus i els seus consells, aquesta professionalitat que ens ajuda amb els peluts. Gràcies per tornar per aquesta estrena. D'aquí unes setmanes ens retrobem.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
és allà on ella vol. Així he arribat a Memphis. Així he arribat a Memphis.
Així han arribat a Memphis i així arribarem nosaltres a les notícies de les 11, al butlletí amb Sènior i el Cor Brutal.
Així he arribat a Memphis. Així he arribat a Memphis. Ni m'ho diràs si la veus passejant pel carrer. He de trobar-la i saber. Les llàgrimes em diran el camí. Així he arribat a Memphis. Així he arribat a Memphis. Quan discutia em solia cridar que tornaria a Memphis aviat. Així he arribat a Memphis. Així he arribat a Memphis. I fa segles que no fot un mos. No recordo que es noti tindre son. Així he arribat a Memphis.